El brot de pesta porcina africana no va sortir dels laboratoris de l'IRTA Cresa. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Les mostres no coincideixen. L'informe de l'Institut de Recerca Biomèdica encarregat pel govern conclou que el virus que s'està trobant en els senglars morts als entorns de Cerdanyola del Vallès no és el mateix que el de les mostres amb què s'investiga el laboratori de l'IRTA Cresa a Bellaterra, Natàlia Ramon.
L'informe europeu ja anava en aquesta línia, el de la Generalitat ho confirma i ara falta el del govern espanyol. El que no s'aclareix és d'on va sortir el virus, un cop descartat que s'escapés del centre de recerca.
Més detalls, Barcelona, Mireia Sala.
Sí, de fet, fonts de l'Institut de Recerca Biomèdica expliquen que és possible que l'origen del brot no s'arribi a saber mai amb certesa i que només es tinguin hipòtesis. En alguns països europeus, com Alemanya, hi ha hagut brots de pesta porcina dels quals no se n'ha sabut mai l'origen.
De seguida, tots els detalls del dia que us expliquem també que els preus han pujat un 2,7% aquest 2025.
Una mitjana que ja es pot calcular després que s'hagi publicat la dada de desembre. La inflació ha baixat una mica més aquest mes, fins al 2,9%, per la baixada dels carburants i perquè l'oci i la cultura no s'han encarit tant com el Nadal de l'any passat.
I pel que fa a les hipoteques, aquest desembre tindrem la cinquena pujada seguida de l'Euribor.
Respecte de fa un any, però, les hipoteques encara baixen, això sí, molt poc, només uns 12 euros de mitjana al mes.
A dos dies per acabar l'any, avui també tenim dades de com s'ha disparat el turisme a Catalunya en general i a Barcelona en particular l'últim quart de segle.
S'ha duplicat el conjunt del país, amb la capital liderant un augment que ha anat de la mà del creixement de l'oferta d'allotjament. En declaracions a la CNN, el comissionat de turisme de Barcelona, José Antonio Donate, defensa.
Sí, la ciutat ara ha arribat a la decisió de no créixer més. I aquest és el paradigma, o aquest és el model en el que hi ha el màxim consens ara a la ciutat. És un consens que és percebut per la major part de la ciutat, dels ciutadans, però també per la major part dels operadors turístics.
Al Catalunya migdia d'avui també us explicarem com la ruta migratòria de les Illes i el País Valencià és ja la principal porta d'entrada d'immigrants a Espanya en substitució de la ruta canària.
Per la pressió de països com el Senegal o el Marroc que impedeixen les sortides d'embarcacions des de les seves costes, cosa que no fa Algèria.
I atenció també a aquest titular. Els Mossos d'Esquadra començaran a multar el dia 1 de gener els conductors que no portin la balisa B16 al cotxe, que és el senyal lluminós connectat a la DGT, que serà obligatori amb l'arribada del 2026.
El Servei Català de Trànsit havia demanat una moratòria a la DGT, però un cop s'ha descartat, el seu director Ramon Lamiel adverteix al matí de Catalunya Ràdio.
Nosaltres multarem. Nosaltres creiem que si això és obligatori i és llei i s'ha de dur, es podrà multar.
I a la cultura avui també posarem la mirada a l'any que ve.
Per repassar totes les novetats teatrals que ens portarà el 2026 amb l'objectiu de superar els 3 milions d'espectadors i amb la jornada de Cap Butaca Buida el 22 de març, consolidada ja com una cita obligada del calendari.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports i avui també amb el derbi de dissabte entre l'Espanyol i el Barça sobre la taula, Marta García.
Els dos equips van recuperant efectius per a este partit el primer de l'any. Sentirem Pedri i Puado. En el Girona treballen per reforçar l'equip en este mercat d'hivern i veurem si avança alguna incorporació. I en bàsquet se presenta avui una jornada intensa. Hi ha Eurolliga amb el Barça, Eurocup amb el Baxi Manresa i una visita complicada a Israel i també competició domèstica. Però a més parlarem d'alguns noms propis en esports tan diversos com ara l'atletisme, el bàsquet i el golf.
Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Equip viari, Manuel García.
Bon dia, doncs en general força tranquil·la, però veiem vehicles aturats a l'AP7 a la Roca del Vallès en direcció Girona per un possible accident, a l'N145 a la frontera amb Andorra, sobretot d'entrada a Catalunya. Cal circular amb precaució per bancs de boira encara a l'autovia A2 entre Ribera d'Ondara, la Segarra i Cervera i per obres lentitud a la mateixa autovia A2 a Jorba, direcció Lleida.
I ara temps pel temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Néstor Gómez, s'ha acabat la pluja i arriba el fred?
Arriba el fred i sobretot aquesta estabilitat que es tradueix amb aquesta dualitat entre el domini del sol que predomina tot el Pirineu, façana costanera i el perlitoral, i totes les comarques de l'interior amb el cel cobert, ja no per boira baixa, sinó per boira alta en la majoria dels casos, amb unes temperatures gèlides, perquè les temperatures allà on persisteixi la boira es quedaran ben curtes. És el cas, per exemple, de Tremp. Ara mateix a Tremp, Claret o també a Vic, a l'entorn dels 2 o 3 graus només, i en canvi, fora del domini de les boires, les temperatures són agradables al voltant dels 15 o dels 16, és el cas de Malgrat de Mar o l'Aldea. De cara a les properes hores, aquestes boires tendiran a anar-se'n trencant, però no marxaran de tot. Seran persistents a punts de l'Alt Urgell, sobretot a Oliana, àrees de la Noguera, la Segarra, punts també del Solsonès. Allà on persisteixen, diem que es mantindrà fred i, a més, s'ajuntaran amb les d'aquesta propera nit i matinada. Tot això per donar peu a un darrer dia de l'any amb boires, amb estabilitat i atenció, perquè demà al matí no descartem alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen gairebé 6 minuts del dia que la Generalitat ha descartat que el brot de pesta porcina africana sortís dels laboratoris de l'IRTA Cresa. L'informe de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona conclou que el virus dels senglars infectats a Cerdanyola del Vallès no coincideix amb les soques amb què experimenten els científics a Bellaterra. La primera anàlisi del Laboratori Europeu ja ho apuntava i ara falta que ho confirmi l'estudi que també està fent el Ministeri d'Agricultura. El govern ha admès que pot ser que no s'acabi sabent mai d'on va sortir aquest brot, Mireia Sala.
Les anàlisis encarregades pel Departament d'Agricultura a l'IRB apunten que el brot de pesta porcina no ha sortit del laboratori Cresa, situat molt a prop d'on van aparèixer els dos primers senglars morts. S'ha fet la seqüenciació genòmica de 17 de les 19 soques de pesta porcina amb què treballa aquest laboratori i no coincideixen amb la dels animals morts. En falten dues per analitzar, però estan congelades i fa 5 anys que no s'utilitzen. Per tant, es considera molt improbable que puguin coincidir. Ho explica el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
La seqüenciació genètica de l'IRB ens diu que no coincideixen les mostres de senglar amb les mostres dels laboratoris que tenim i del Cresa.
Segons el Departament d'Agricultura, pot ser que no s'aclareixi l'origen del brot i la hipòtesi més plausible és la introducció del virus a través de material contaminat com aliments d'origen porcí. Fins ara, a Catalunya s'han analitzat 533 porcs senglars i 29 han estat positius en pesta porcina.
I aprofundirem en aquest Catalunya migdia, en què avui també us expliquem que la inflació tanca l'any amb una mitjana del 2,7%. És una xifra encara lluny del desitjat 2% que voldria el Banc Central Europeu. Els preus han baixat només una dècima al desembre si ho comparem amb com van tancar l'any passat. Per tant, el que han guanyat els ciutadans en poder adquisitiu durant aquest temps és gairebé irrellevant. Les hipoteques, en canvi, encara són una mica més barates que el 2024, malgrat la tendència alcista de l'Euríbor, Sara Riera.
És, doncs, una inflació constant, semblant a de la zona euro i en sintonia amb un país en creixement econòmic. El problema d'això, que per si sol podria semblar positiu, és que els salaris mitjans creixen igual o menys que els preus. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació d'Assessors i Planificadors Financers.
En termes reals, aquests salaris, que com a mínim per igualar el poder adquisitiu tindrien que arribar en aquest 2,7 o 2,9% en aquest any 2025, doncs probablement, fins i tot en alguns casos, i sobretot en algunes franges salarials, es quedaran per sota d'aquesta inflació, que vol dir que els salaris estan creixent negativament.
Aquest any els aliments bàsics, els que segurament tots comprem en el nostre dia a dia, han continuat pujant, també el lleure, els cafès, els restaurants, els hotels i l'habitatge, que és un altre element inflacionista. Per contra, el preu dels carburants ha baixat i ho ha compensat una mica.
Aquesta inflació ajuda a mantenir els tipus d'interès relativament baixos, per això el 2%. Demà, l'Euríbor tancarà, però, al desembre al voltant del 2,27%.
No para de créixer, tot i que poquet, des de l'agost, però les hipoteques variables que revisen anualment encara baixaran, perquè el desembre de l'any passat l'indicador estava més alt. Les hipoteques que es facin a partir d'ara, les noves, ja seran més cares. Ricard Garriga, CEO i cofundador de la plataforma hipotecària Trioteca.
Què podem esperar pel 26? Doncs hipoteques un palet més cares. Segurament apuntarem, en comptes del 2023 que estem donant ara, doncs a mitjans de l'any vinent tindrem hipoteques del 2,5, 2,7. Tot depèn de com ens portem, diguem, amb la inflació, etc. Però tot apuntarà que hi haurà una pujada.
Som a dos dies d'acabar l'any, per tant, és moment de fer balanços. I atenció també a aquest, perquè Catalunya ha duplicat el nombre de turistes que visiten el país durant el primer quart de segle. és que dels 13,4 milions a finals del segle XX s'ha passat a 27,6 milions de turistes l'any 2024. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Barcelona és la locomotora d'aquest salt. Aquests 25 anys, la capital del país va rebre l'any passat 12,7 milions de visitants i és gairebé la meitat de tot el turisme que va venir arreu del país, ara.
L'auge del turisme a Barcelona va ser sobretot entre els anys 2000 i 2015, fruit de l'increment de l'oferta d'allotjament i també del renom internacional que va agafar la ciutat. Ho explica el comissionat de Turisme de Barcelona, José Antonio Donaire, a l'Agència Catalana de Notícies.
Aquest creixement ha estat molt més ràpid que en altres llocs. Barcelona ha passat d'un cert anonimat, des d'una ciutat relativament invisible, a situar-se en el top 10 de les grans ciutats internacionals.
Barcelona va tocar sostre el 2019, l'any abans de la pandèmia, amb gairebé 14 milions de visitants. Donaire no creu que aquestes xifres se superin perquè s'ha generat un consens sobre la necessitat de no créixer més.
Sí, la ciutat ara ha arribat a la decisió de no créixer més. És un consens que és percebut per la major part de la ciutat, però també per la major part dels operadors turístics.
Un creixement que s'ha notat en la mobilitat. L'aeroport del Prat va batre l'any passat el rècord absolut de passatgers amb 55 milions, quan el tombant de segle no arribava ni als 20. I el port de Barcelona ha multiplicat per 10 el nombre de creueristes en aquest primer quart de segle.
Les Illes Balears es van consolidant com la primera porta d'entrada de la migració irregular a l'estat espanyol. Al mateix temps, les arribades a l'estat han caigut més del 40% aquest 2025. Són dades del Ministeri de l'Interior, l'ACNUR i l'ONG Caminando Fronteras, que monitoritza la situació migratòria. Ho analitzem tot plegat amb la Cèlia Sarnada. Cèlia, quines xifres tenim sobre les Illes Balears?
Bon dia. Doncs les Balears són el destí final de la ruta algeriana, que segons el Ministeri de l'Interior és la que més creix i segons Caminando Fronteras i l'ONU, de fet, és la ruta més transitada. Surt d'Algèria i va cap al País Valencià, però sobretot cap a les Pitiuses. A les Balears han arribat més de 7.000 migrants irregulars aquest any, un 24% més que el 2024. L'activista Elena Maleno, directora de Caminando Fronteras, ens explica el perquè.
Antes era una ruta que usaban argelinos, pero desde hace unos años es una ruta que usan otras nacionalidades. ¿Por qué? Pues por el efecto de esa caza al inmigrante que sucede en países como Libia y como Túnez. Los acuerdos con Italia dieron tanto dinero a Túnez que Túnez lo que está haciendo es cazar directamente a los migrantes negros.
Algèria, doncs, es confirma com a gran port de sortida, però pel camí cap a les Balears s'han registrat 121 naufragis. Són barques més petites que les que fan la ruta canària i s'enfonsen més sovint, però deixen menys morts. En total, Caminando Fronteras parla de 3.000 ofegats només a les rutes cap a Espanya.
I quins trets diferencials té aquesta ruta balear?
Doncs mira, és la més opaca i per això l'ONG la defineix com una nacrofrontera o frontera de la mort.
¿Por qué Baleares es el laboratorio perfecto? Pues porque es un espacio privilegiado para la rentabilidad política de discursos de odio. Luego ha habido una invisibilización institucional de la ruta, con lo cual no ha habido garantías para los procesos de acogida y tampoco hay garantías para los protocolos de búsqueda y rescate.
És per això que arriben tants cossos a les platges d'Eivissa i Formentera, perquè els rescats es fan massa tard. I afegim dos factors que compliquen tot encara més, les disputes polítiques entre governs i la pressió turística.
Hem parlat d'aquest canvi de la ruta canària cap a la ruta de les Illes Balears. Què podem dir del conjunt de l'Estat?
Doncs mira, les arribades al 2025 van caure tensió més del 40%. 32.000 segons Interior, 35.000 segons l'ONU, davant els prop de 60.000 de l'any passat. Això s'explica, com deies, perquè les arribades a les Canàries s'han reduït d'un 60%. Els acords econòmics d'Espanya i Europa amb el Marroc, el Senegal i Mauritània, qui paguen diners, ha frenat les sortides des de l'Àfrica Occidental i ara, per contra, comencem a veure com surten barques de Gàmbia i Guinea Conakry.
I continuem parlant de les Illes Balears, però per un tema ben diferent. I és que el Consell Insular de Mallorca elimina per primera vegada en els pressupostos del 2026 les ajudes directes a dues entitats que promouen el català a les illes, són l'Obra Cultural Balear i Joves per la Llengua. Les entitats alerten del degoteig constant d'atacs contra el català. Palma, Caterina Carmen Jaume.
És la primera vegada que s'eliminen aquestes ajudes directes per al català. El Consell i Treu Ferro argumenten que l'Obra Cultural i Joves per a la Llengua obtindran subvencions de lliure concurrència. Però per Toni Llebrés és una persecució clara.
suposa un acte clar de discriminació i de persecució ideològica, culminació d'uns atacs que venim patint per part de l'extrema dreta de Vox, que en aquest cas governa en coalició amb el Partit Popular, al llarg de tota la legislatura, que ha situat a l'obra cultural i els joves en el seu punt de mira, com una peça de caça que cal abatre.
Des de Més per Mallorca, Catalina Inés Rosselló denuncia que Vox mana i el PP claudica i que el degoteig d'atacs ha estat constant.
Des de fa 3 anys, l'eliminació de la direcció insular de política lingüística, l'eliminació del punt CAT, l'introducció de la llengua castellana en els premis de Mallorca, entre d'altres, i ara amb aquest atac a l'eliminació d'aquestes ajudes.
A Menorca, el govern insular del PP modificarà el reglament d'usos lingüístics per introduir el castellà a l'administració.
I mentrestant, a Catalunya, el govern defensa les ajudes a la cooperació internacional davant l'ofensiva ultra al Parlament. L'executiu ha convocat la 60ena de projectes, als quals destinarà prop de 40 milions d'euros per contribuir al desenvolupament de països com Palestina, Colòmbia i el Senegal. Sí que admeten, però, que s'han d'esforçar més a explicar els resultats d'aquestes polítiques, Àlex Giral Robert.
Atacar la cooperació solidària amb altres països i tallar l'aixeta un cop toca en poder, com ho fa Donald Trump, és un dels denominadors comuns de l'extrema dreta mundial. I aquesta legislatura, la cambra catalana, no se n'està escapant.
S'han clavat un truc i no recorden que el seu deure és governar pels ciutadans catalans i no pas pels de Guatemala i Mozambic.
Lluvia de millones para feminismos y proyectos de Chichinabo.
En aquest context, el govern ha volgut blindar aquestes iniciatives i ja ha posat en marxa les subvencions per valor de més de 37 milions d'euros perquè el 2026 es facin realitat. En declaracions a Catalunya Ràdio, Andrea Costafreda, directora general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat, ho ha defensat no com una qüestió de caritat, sinó de justícia social.
Té a veure amb assumir una responsabilitat respecte a les desigualtats internacionals, que no són fruit de l'atzar, són fruit de segles de relacions desiguals en l'àmbit internacional, d'explotació de recursos...
I si bé lamenta les falsedats que els partits ultra diuen d'aquesta matèria, reconeix que s'han d'esforçar més a traslladar a la ciutadania els beneficis de la cooperació internacional.
Crec que ens obliga a explicar i visibilitzar millor d'una manera més eficaç que aconseguim amb aquests recursos.
Dels 63 projectes finançats, la meitat són per conscienciar la ciutadania dins de les fronteres i l'altra meitat de treball sobre el terreny a l'estranger, sobretot en regions de l'Àfrica, Llatinoamèrica i el Pròxim Orient.
Mentrestant, a Madrid, novetats sobre el cas Koldo. I és que una auditoria externa encarregada pel PSOE conclou que no hi ha finançament irregular al partit, però apunta que criden l'atenció, diuen textualment, algunes despeses que José Luis Ábalos va carregar al PSOE quan era secretari d'organització. Avui mateix el PP ha citat Ábalos a la comissió d'investigació del cas Koldo al Senat. El criden el 8 de gener, Tania Tàpia.
Bon dia. A l'estiu, en el pitjor moment de la tempesta política pel cas Koldo, Pedro Sánchez encarregava aquesta auditoria i triava dos catedràtics en dret tributari per fer-la. Ara conclouen que el sistema de caixa del partit és coherent, tancat i verificable. No hi ha finançament irregular. Però l'informe sí detecta algunes despeses cridaneres atribuïbles a la secretaria d'organització que liderava Ábalos. Per exemple, un dinar per a 9 persones el dia de Nadal a València o tiquets de menús a marisqueries per 332 euros. Malgrat tot, conclou que els pagaments en metàl·lic que es van fer entre el 2017 i el 24 estan justificats amb tiquets i que els diners venen del banc. El ministre Óscar López, des de Televisió Espanyola, ha tret pit de la netedat, diu, del seu partit i ha atacat el PP. Des del Senat, Alicia García s'hi torna.
Però el Partit Socialista ha actuat amb contundència. Y en el Partido Socialista no hay un caso de financiación irregular, que es el gran sueño de la derecha. Empatar con Gürtel, pues no hay empate, oiga.
Encargar un informe sobre financiación ilegal el PSOE al propio PSOE es prácticamente como encargar a Ábalos un informe sobre la abolición de la prostitución o a Paco Salazar sobre l'acoso sexual.
L'Audiència Nacional investiga aquests pagaments en metàl·lic en una peça a banda, que és secreta. Fons del PSOE apunten que no aportaran aquesta auditoria a la causa perquè hi són com a investigats. Mentrestant, el PP no dona treva al PSOE i cita el 8 de gener al Senat José Luis Ábalos, que està en presó preventiva. Vol que torni a la comissió del cas Koldo per estirar la manta i deixar de protegir, diuen Pedro Sánchez. Els populars han demanat permís al Suprem i a institucions penitenciàries perquè el deixin sortir o trobin la manera de fer-lo comparèixer.
I de tornada a Catalunya, atenció, i específicament a Catalunya, no hi haurà moratòria en les sancions per no portar la balisa B16. Aquesta de Belisa regala estrella aquest Nadal és el senyal lluminós que substituirà a partir de dijous els triangles per senyalitzar els accidents. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el director del Servei Català de Trànsit ha explicat que ha demanat a la DGT que s'endarrereixi l'aplicació, però que la resposta ha estat que no, Miquel Herke.
Sí, a principis de mes, de fet, el director de la DGT, Pere Navarro, anunciava en aquesta emissora que no es plantejaven moratòria, però que hi hauria uns dies de coll abans d'aplicar la sanció, que és de 80 euros.
La policia, com sempre, ho ha fet això, eh? Quan es posa una cosa, una novetat, és molt flexible, informa el ciutadà durant un cert temps. No anem a perseguir, tampoc, no és un tema... És un tema que l'únic objectiu que tenim és que al final tothom utilitzi l'OBS-16 perquè des d'aquí valorem que és molt més segura que no baixar a col·locar els triangles.
Ara bé, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, avui al Matí de Catalunya Ràdio, ha recordat que les competències de trànsit són des de fa molts anys exclusives dels Mossos. A més, ha advertit que sense moratòria d'aplicació, a partir de l'1 de gener, els Mossos d'Esquadra hauran de multar.
A Catalunya, que tenim les competències executives d'aquestes mesures, nosaltres multarem. Si volem una moratòria, i això és el que hem demanat al director de la DGT, és fem una moratòria de la mesura. Però això ja ens ha dit el director de la DGT que no ho vol fer. I, en canvi, ha proposat que no es multi. Nosaltres creiem que si això és obligatori i és llei i s'ha de dur, es podrà multar.
Trànsit creu que hauria estat útil endarrerir la mesura per donar més temps per adquirir els dispositius i controlar-ne les falsificacions.
Ara passen 5 minuts d'un quart de 3 i falta un dia i mig pel 2026. Per tant, teniu un dia i mig de coll per comprar aquesta balisa B16, si no voleu que els Mossos us multin si us enxampen sense portar-la. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada obrim Crònica Internacional.
Catalunya migdia.
Són 20 en 25. Un número de la grossa de cap d'any?
No, no, gràcies.
Què fas? Acabes de mirar el número? Per què te'l mires? I si després toca?
Ara l'hauràs de comprar, esclar.
Perdona, sí. Sí que vull un bitllet de la grossa.
Quin d'aquests?
Cas un d'ena.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. 200.000 euros per bitllet de 10 euros. I digues sí a la grossa. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Tornes a casa per Nadal i el teu pare demana un mòbil amb intel·ligència artificial i la teva mare no sap què vol? Per Reis, demana-ho a MediaMarkt i regala sense estrès. Amb els nostres productes, serveis i targetes regal. MediaMarkt.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, 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 per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molt més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iKiosk, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Anem?
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Saps per què els experts recomanen comprar als mercats de Barcelona?
Perquè hi ha 43 mercats molt a prop teu, amb més de 1.800 establiments al teu servei.
Perquè són la millor oferta en producte fresc i de qualitat.
I perquè comprar als mercats de Barcelona és tota una experiència.
Mercats de Barcelona, frescos, bons, sants i sempre al teu costat.
Carrefour et porta el millor preu amb el nostre 3x2 especial any nou, com en els caldos caseros gallina blanca al pack de 2. Si en compres 3, en pagues 2 i el tercer et surt gratis. I així amb més de 3.500 productes. Fins al 14 de gener. A Carrefour, el millor Nadal, el millor preu.
Quan el teu aniversari coincideix amb el Dia de Reis, la cosa grinyola. Perquè és un dia que se celebra, però no per tu. Obre regals, sí, tu i tothom. Però si penses bé que tothom s'il·lusioni el dia que vas néixer, és un fet tan especial que fins i tot hi han posat un sorteig extraordinari. De fet, els millors regals arriben quan menys t'ho esperes.
6 de gener, sorteig extraordinari del Niño, amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Catalunya migdia.
Dèiem abans dels anuncis. Donald Trump ha confirmat aquesta matinada que els Estats Units van destruir el 24 de desembre una zona d'un port veneçolà que teòricament era utilitzada per narcollanxes. No hi va haver ferits. Seria el primer atac terrestre des de l'inici de la campanya militar nord-americana contra el narcotràfic a l'Amèrica Llatina. Les autoritats de Caracas no han confirmat ni desmentit aquest atac, Quim Olivares.
El president dels Estats Units no ha concretat tampoc si l'atac l'ha fet la CIA o l'exèrcit, ni tampoc el lloc exacte. Ho ha dit així.
Una gran explosió a l'àrea dels magatzems on carregaven les barques amb droga. La vam colpejar, aquesta àrea, i ja no existeix.
Fins ara, l'operació militar dels Estats Units contra Venezuela, per la seva suposada vinculació amb el narcotràfic, s'havia centrat en una trentena d'atacs al Carib i al Pacífic contra llanxes que presumptament portaven droga. Recordem que la Casa Blanca no ha presentat mai cap prova, amb un balanç d'almenys 107 morts. També ha bloquejat l'entrada i sortida de patrullers de Venezuela i n'ha confiscat algun. Els Estats Units acusen el president Nicolás Maduro de vinculació amb el narcotràfic. Maduro ho nega i insisteix que l'intenten enderrocar per quedar-se el petroli, el principal recurs del país.
Mentrestant, a l'Iran, alguns universitaris s'han afegit a les manifestacions que van començar diumenge contra l'alt cost de la vida i la hiperinflació sense control. Es tracta de les protestes més importants des del 2022, quan el moviment Dones, Vida, Llibertat va reclamar primer el final de l'obligació de portar el vel per les dones i després la caiguda de la República Islàmica de l'Iran.
Segons la premsa local, corrues de joves es manifesten a Teheran i a la ciutat d'Esfahan, al centre del país, mentre el Gran Bazar de Teheran està tancat com a protesta. El president Massoud Pezeshkian demana al govern que escolti les demandes legítimes dels manifestants. També ho ha dit el president del Parlament.
Les preocupacions i protestes de la gent pel que fa als problemes de subsistència s'han de respondre amb plena responsabilitat i diàleg, especialment amb els representants dels sindicats.
Ahir, les forces de seguretat van disparar gasos lacrimògens per dispersar els manifestants i en algunes concentracions es van cridar consignes contra la República Islàmica, com ara mort el dictador. Aquest moviment espontani contra el deteriorament de l'economia arriba després que el rial, la moneda local, va assolir un altre mínim històric. Segons el tipus de canvi al mercat negre, per un euro calen 1,7 milions de rials, en comparació amb els 855 mil de fa un any. Al desembre, els preus van pujar una mitjana del 52%, cosa que ha reduït dràsticament el poder adquisitiu de la població iraniana. L'economia està debilitada per dècades de sancions occidentals, pel programa nuclear i per la pèssima gestió de les autoritats.
I encara parlant de les notícies del món, el debat sobre el sistema sanitari als Estats Units serà un dels temes centrals del 2026 de cara a les eleccions de mig mandat. I ara, coincidint amb el final de l'any, caduquen les ajudes per pagar les assegurances mèdiques i s'obre un gran interrogant sobre la cobertura mèdica de milions de nord-americans. El corresponsal de Catalunya Ràdio, als Estats Units, n'ha parlat amb una activista de l'estat de Virgínia Occidental. Anem, doncs, cap a Washington. Oriol Serra.
Bon dia. La precarietat i la injustícia que envolta el sistema sanitari dels Estats Units venen de lluny. De fet, es tracta d'un problema endèmic i molt relacionat amb la cultura individualista i capitalista. Als Estats Units hi ha dos grups que compten amb una cobertura mèdica més o menys homogènia: els jubilats a través del sistema Medicare i les rendes més baixes a través del sistema Medicaid. Però enmig s'obre un laberint sanitari que afecta el gruix de la població i que es basa en un sistema privatitzat. L'Ellen Allen és una activista pels drets de les classes treballadores i més baixes a West Virginia, un estat desafavorit especialment a les àrees rurals, on hi ha una desertització progressiva dels serveis mèdics, inclòs el tancament de bona part dels hospitals.
Penso que el nostre sistema de salut, sobretot en les últimes 3 o 4 dècades, ha derivat cap a un sistema basat en els beneficis de les asseguradores i no en el benestar de les persones.
Els nord-americans, amb més sort, disposen de bones assegurances contractades per les seves empreses i la resta depenen dels subsidis en forma de crèdits per a pagar l'assegurança mèdica. I aquí rau el següent malson de molts nord-americans: el sistema de crèdits actual caduca a final d'any i hi ha un gran interrogant sobre què decidiran els congressistes al respecte.
Hi ha un desmantellament progressiu fins i tot del sistema de salut que tenim. Penso que a la llarga serà una catàstrofe per al sistema sanitari dels Estats Units.
L'administració del president Donald Trump culpabilitza la reforma sanitària coneguda com a Obamacare de l'encariment dels serveis mèdics i d'haver beneficiat les assegurances. L'objectiu: acabar amb les ajudes de l'Obamacare i aplicar retallades fiscals que acabarien beneficiant les rendes més altes.
I de tornada a Catalunya, el govern destinarà prop de 6 milions d'euros més durant els pròxims 4 anys per millorar les condicions econòmiques i laborals dels advocats del torn d'ofici. professionals que es dediquen a l'anomenada justícia gratuïta han perdut més del 30% de poder adquisitiu els últims 14 anys perquè no se'ls ha aplicat ni la pujada anual de l'IPC, Maria Núria Rebelle.
De moment, de cara a l'any que ve, cobraran un 2,5% més per les assistències que facin i es contempla la retribució de tasques que fins ara no estaven compensades econòmicament, com per exemple acompanyar un acusat en una declaració davant del jutge. Tampoc estava retribuïda l'assistència de l'advocat en la compareixença judicial per determinar si l'acusat ha d'anar o no a la presó. A nivell territorial, es reforça el torn d'ofici impartit judicials com Figueres, Santa Coloma de Farners Cervera, Balaguer i la Seu d'Urgell. El president de la Generalitat, Salvador Illa, remarca la importància del conveni.
Garantir una bona justícia és sinònim de garantir una bona democràcia i un bon estat del benestar. La justícia no és un ens abstracte, és un sistema de garanties, com és el sistema de salut o el sistema educatiu.
El president de l'Advocacia Catalana, Roger Montoliu, parla d'un acord històric i de la resolució d'una injustícia.
Que la justícia gratuïta és un servei públic fonamental, sense el qual no podríem parlar de verdadera justícia. Que aquest servei públic només pot funcionar si els advocats i les advocades que el presten són respectats.
Montoliu també s'ha compromès a fomentar més l'ús del català a l'àmbit judicial.
Acabeu de sentir els senyals horaris de 2:45. Atenció també a això, el món tanca el 2025 amb almenys 157 fenòmens meteorològics extrems, bona part dels quals atribuïbles al canvi climàtic. I això són dades de l'estudi anual del World Weather Attribution, que és una institució formada per científics de diferents països especialitzats en canvi climàtic, Montse Poblet.
Sí, el gruix dels 157 fenòmens meteorològics extrems d'aquest 2025, un centenar, són inundacions i onades de calor. Després hi ha grans tempestes, incendis forestals, sequeres i onades de fred. A la llista s'inclouen les inundacions del Pakistan, Mèxic, Indonèsia o Botswana, les onades de calor excepcionals de l'Argentina, Groenlàndia, Austràlia o Europa, on aquest estiu han mort almenys 24.400 persones per temperatures extremes. L'estudi relaciona la majoria d'aquests fenòmens amb el canvi climàtic i, en concret, amb la pujada de temperatures a tot el planeta. Tot i que el 2025 ha estat lleugerament més fred que el 24, la mitjana de temperatures dels últims 3 anys ens situa per sobre del grau i mig d'escalfament. De fet, des que es va firmar l'Acord de París, ara fa 10 anys, la temperatura mitjana del planeta ha pujat 0,3 graus i això, com explica Rubén del Campo, portaveu de l'AEMET, augmenta la quantitat i la intensitat dels fenòmens meteorològics extrems.
Y esas tres décimas de grado, que puede parecer poquito, pues encierra detrás de sí un incremento importante de los fenómenos meteorológicos más adversos, o las de calor, que en nuestro país duran cada década 3 días más que la década anterior.
A la llista de fenòmens extrems d'aquest 2025 també hi ha els incendis forestals, catastròfics a Espanya i Portugal, però també a Turquia, a Xipre o a Corea del Sud, que ha patit els més devastadors dels últims 28 anys.
I una última informació abans d'una pausa per la publicitat. Girona no apujarà el límit de velocitat allà on hi ha el radar de Pedret. Des que es va activar mitjans d'agost, s'hi han posat més de 7.000 multes. L'Ajuntament justifica aquesta decisió amb l'argument que és un punt sensible de la ciutat. Anem cap a Girona amb la Laia Claret. Laia, el que sí que faran és reforçar la senyalització a aquesta zona.
Sí, exacte, bon dia. L'Ajuntament descarta pujar el límit de velocitat i passar-lo de 30 a 40 km per hora. El regidor de mobilitat, Isaac Sánchez, explica que a banda del que fixa el reglament general de circulació, aquests són els motius del per què no modifiquen el límit.
Hi ha un tema de seguretat viària, no? Hi ha dues parades de bus, també és veritat, encara que no ho sembli, el riu hi té alguna cosa a veure, en el sentit de que si hi hagués una velocitat excessiva, doncs el riu està a pocs metres. Per tant, tot plegat fa pensar que de moment hem de mantenir aquest 30 i veure aviam si amb noves mesures de senyalització aconseguim que hi hagi menys sancions, per una banda, i per l'altra, doncs, que es mantingui la velocitat que correspon a aquesta via.
El que sí que afegeix als regidors que s'instal·larà un nou senyal a la zona i remarca que aquest últim mes les sancions han baixat un 20%, diu.
Ara passen 3 minuts de 2:45. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada a la cultura.
Catalunya migdia.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
El telefèric de Montjuïc és l'experiència oficial del Nadal. Aquestes festes regala un passeig màgic per les millors vistes de Barcelona. Gaudeix d'un recorregut pel cel i de la panoràmica dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Compra ja les teves entrades a holabarcelona.com amb un 10% de descompte. Telefèric de Montjuïc, Barcelona, el cel i tu.
Catalunya Ràdio, per unes festes plenes d'entusiasme.
Paga torró.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes. Catalunya migdia.
La vida passa cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
José Andrés, què tal? Bon dia.
Hi havia gent que treballava amb nosaltres i que també havien mort. Vaig dir, pleguem i me'n vaig. La meva filla em va dir, com construirem un món millor si no anem a estar al costat de la gent?
Tots quatre sou historiadors. Us sorprèn quan expliquem que un de cada cinc joves valoren que una dictadura pot ser millor que una democràcia?
No em sorprèn, ara bé, em preocupa. És un altre meló que es podria obrir. Com s'estudia a la carrera d'història si s'arriba a estudiar? Les persones que es graduen en història van als instituts i no han fet aquesta assignatura.
Vinem perquè els pets estan de festa.
L'any que ve farem una segona part dels pets. Canten les 40.
Però això és una exclusiva mundial.
Canta les 40, segona part.
Ai, el mànager!
Soc de dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio. Amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Les arts escèniques es preparen per un 2026 de gran intensitat, amb una aposta per la qualitat i el talent damunt dels escenaris, la dramatúrgia catalana i l'objectiu de superar els 3 milions d'espectadors anuals. El 22 de març se celebrarà la tercera edició del Cap Butaca Buida per reivindicar el teatre arreu del país. Marta Vives ens en destaca alguns muntatges.
Una de les estrenes més esperades és l'adaptació teatral de Per Magel, la reconeguda novel·la d'Eva Baltasar, a la Sala Texas del mes d'abril, interpretada per Maria Rodríguez. Victòria Spumberg n'ha fet l'adaptació.
Cert que aquesta novel·la té una força amb la llengua que trobo que és molt física, que té molt moviment, que és molt teatral, i després un sentit de l'humor en el qual m'he identificat.
Una altra dona, en aquest cas bíblica, Maria Magdalena, és la protagonista de l'obra de Michael de Koch, que Carme Portacelli estrenarà el 21 de gener al TNC, protagonitzada per Ariadna Gil. El lliure el mes de febrer i arribarà al Barquer, de Jess Butterworth, dirigida per Julio Manrique i amb un extens repartiment encapçalat per Roger Casamajor, Marta Marco o Imma Colomer. Julio Manrique.
Posar el dit de la llaga en un tema que és el conflicte als Travels, el conflicte entre Irlanda del Nord i Anglaterra, que va durar molt de temps i que ha deixat moltes ferides, algunes de les quals encara avui no s'han tancat.
Retornarà el musical Ànima, que es va estrenar al TNC i que a partir del febrer farà temporada al Tívoli. Paula Malia n'és la protagonista.
Parla també de l'altra banda dels somnis, que moltes vegades et diuen si ho intentes molt fort, podràs. I de vegades no.
A la primavera, el Teatre Goya acollirà L'Ultimàtum, un conte apocalíptic de Jordi Oriol. I La Villarroel, el drama Els fills de Lucy Kirkwood, en direcció de David Selves, sobre deutes generacionals.
Sempre preparem tots els vostres regals. No patiu que n'hi ha per la canalla.
Mentrestant, com sentiu, tot és a punt al Teatre de la Llotja de Lleida per reviure un dels espectacles d'arts escèniques en viu més exitosos dels últims anys, La Factoria dels Reixos, en què músics, actors i ballarins ens ensenyen el procés que segueixen els Reis de l'Orient per fer arribar els regals a totes les cases la nit més màgica de l'any. Les representacions es faran divendres i al cap de setmana i ja estan venudes gairebé el 90% de les entrades. Anem cap a Lleida, Estela Bosoms.
La Factoria dels Reixos és un format que va néixer per la pandèmia i que en pocs anys ja s'ha convertit en un clàssic de les festes a la ciutat de Lleida. Se'n faran 13 representacions en 3 dies amb 1.000 espectadors per cada sessió. Un espectacle amb un centenar de persones de 5 companyies implicades que durant 50 minuts transporten el públic a la màgia de la nit de Reis. Un públic que aquest any ja serà rebut pels personatges de la Factoria abans d'entrar al teatre a la plaça de la Llotja. És una de les novetats que destaca el director artístic Ramon Molins.
D'entrada aquí, quan arribem, hi haurà una portalada a l'edifici de la Llotja per la qual entrarem a l'edifici i en aquesta Factoria dels Reixos, ampliant aquesta experiència. Hi haurà uns personatges teatrals també que ens acompanyaran.
Un tret diferencial de l'espectacle és que tota la música s'interpreta en directe. Aquest any els espectadors també descobriran dos nous oficis entregats a la preparació dels regals que portaran Melcior, Gaspar i Baltasar.
I mentrestant a Barcelona, una trentena de restaurants, bars i botigues gourmet del barri de la Ribera han posat en marxa la campanya Roda el món i torna al Born, pensada perquè els barcelonins redescobreixin l'oferta gastronòmica d'aquest barri medieval de la capital. Una de les activitats és una sèrie de vídeos a Instagram on figures de la vida cultural i culinària de la ciutat recorren els espais més emblemàtics del Born, Òscar Callau.
Els vídeos els penja cada 15 dies al perfil d'Instagram de la plataforma Born Districte Gastronòmic, creada per divulgar la gastronomia d'un barri que durant un segle va acollir al mercat central de la ciutat i on ara conviuen des de restaurants centenaris com el Set Portes fins a cuiners contemporanis com Rafa Zafra o cocteleries guardonades internacionalment com Paradiso. Juan Carlos Arriaga, director del segell Born Districte Gastronòmic, diu que la dita Roda el món i torna al Born expressa que per molt que viatgem, sempre tornem a casa i als sabors de tota la vida.
A l'episodi amb l'Enric Calpena deia que el Born és la porta d'entrada de totes les cultures de la Mediterrània. I té raó, perquè abans teníem el port, teníem l'entrada de mercaderia i té una especial olor i sabor.
Al Barcelona Districte Gastronòmic s'hi apleguen altres restaurants com Sagardi Cuiners Bascos, Icoya Izakaya, Sagàs, Cadaqués, Gusso o Bronzo.
Catalunya migdia.
20 minuts i seran les 3, temps pels esports. A 4 dies pel derbi, el Barça i l'Espanyol recuperen efectius en un partit que arribarà, com gairebé sempre, amb certa tensió, Marta García.
I és que, Joan, és el derbi. A més, és el primer des del canvi d'equip de Joan García que torna a Can Perico. Bon dia de la setmana. Segon entrenament que ha fet el Barça esta setmana preparant precisament este derbi de dissabte en el camp de l'Espanyol. L'equip ja va tornar ahir. Recordeu en aquell entrenament a portes obertes? El dia també Roger Busà que va reaparèixer Ronald Araujo.
Va ser el protagonista d'aquest dia especial al Johan Cruyff, que estava ple de nens i nenes. Araujo va completar tota la sessió amb el grup. Pel que sabem, després d'un mes de baixa està bé, es va sentir bé i va tenir bones sensacions. Aquest matí, de fet, també s'ha entrenat i ho ha fet amb normalitat, igual que Olmo i Pedri, que ja van tornar ahir. Olmo no va fer tota la sessió amb el grup i avui tampoc. També avui ha fet treball específic, s'està recuperant de la luxació a l'espatlla i és dubte per dissabte. En canvi, sí que hi serà Pedri, que deixa enrere la sobrecàrrega que tenia el Soli i que ara ja pensa en el derbi de dissabte.
Bueno, llegamos creo que en una buena dinámica. Es verdad que el Español está haciendo una buena temporada y no nos lo va a poner fácil, como siempre, en su campo, pero bueno, saldremos a por todas y a ganar como siempre.
I també Pau Cubarsí preveu un gran derbi a Cornellà.
Sí, els dos equips arribem, jo crec, que en una bona dinàmica. L'Espanyol està fent una magnífica temporada. Nosaltres no vam començar, potser no tan bé, però ara hem agafat ritme i estem a un gran nivell. Jo crec que serà un gran partit també pel futbol català, per començar a ser més reconegut, sobretot, i esperem que sigui un gran partit i esperem treure la victòria.
Cubarsí guardonat ahir amb el premi al millor jove a la gala de les estrelles del futbol català. Els millors jugadors van ser Lamin Yamal i Aitana, un Barça ahir representat pel vicepresident esportiu Rafa Juste, que rebaixa la tensió que hi pot haver amb el retorn de Joan García.
Sobretot que l'espectacle estigui a la gespa. Arriba l'Espanyol en un gran moment, nosaltres anem líders i per tant serà un partit d'aquells que faran goig, n'estic ben segur, i aquí fer una crida a tots els aficionats de futbol perquè això, que gaudeixin d'aquest meravellós esport.
I l'Espanyol, igual que el Barça, segueix preparant este derbi. El club ha emès un comunicat amb diferents recomanacions respecte a la mobilitat o els accessos a l'estadi. Recomana, òbviament, utilitzar el transport públic. S'explica de quina manera s'hauria d'accedir a l'estadi. Algunes recomanacions, amb tota la lògica del món, d'objectes o no que es poden entrar. Una crida a la calma. Sí que es destaca que no es podran entrar símbols vinculats al Barça. Vaja, que l'Espanyol s'està preparant per a este partit. Avui també, a nivell esportiu, s'han tornat a entrenar, Enric Inglés.
Una sessió que ha servit a Javi Puado per seguir sumant entrenaments i intentar arribar en les millors condicions al partit de dissabte. Ahir Puado va ser reconegut a la Gala de les Estrelles de la Federació Catalana com a millor golejador català i va reconèixer que cada dia està millor.
Bé, millor. Agrair també a l'Espanyol, al meu club, als meus companys i a tots els pericos per ajudar-me a aconseguir aquest premi. I bé, cada cop millor, aquesta setmana ja entrenar amb l'equip, així que a veure si arribem al derbi.
A més, l'Espanyol va rebre el premi del jurat per la commemoració dels seus 125 anys d'història celebrats aquest 2025.
Doncs tot això una miqueta més la part esportiva d'este derbi, un derbi que ho dèiem abans, arriba amb tensió. Ahir Enric va passar pel tot costa Sílvia Rodríguez, la presidenta de la Federació Catalana de Penyes de l'Espanyol.
Va fer una crida a la tranquil·litat, a viure un derbi sense incidents que puguin hipotecar la temporada de l'Espanyol. A més, va assegurar que al camp de l'Espanyol es miren diferents les coses que passen.
Pues que al camp de l'Espanyol es mira diferent les coses. O sigui, hi ha hagut coses en altres camps que no ha passat res, s'han mirat cap a l'altre costat, han sigut més benevolents. Amb l'Espanyol estem convençuts de que a la mínima que puguin ens poden tancar el camp. Jo crec que ens miren amb lupa i miren d'una manera diferent.
Sobre Joan García, Rodríguez va assegurar que l'afició blanquiblava ha de demostrar que és exemplar i fins i tot va instar a mostrar indiferència amb el retorn del porter a l'RCD Stadium.
I a Girona, pendents estos dies dels moviments de mercat, el que està més propet, vaja, és el de Claudio Echeverri, Joan Fitó.
Que ja és a Girona, ja coneix, de fet, els seus companys, ja ha de passar la revisió mèdica, tot plegat a l'espera que es faci oficial la seva cessió via Manchester. Echeverri farà 20 anys el 2 de gener i perquè pugui arribar a Girona ha de sortir abans un futbolista que ocupi plaça d'extracomunitari, o bé John Solís o bé Yasser Asprilla. Ahir hi vam sentir Mitchell, va rebre el premi jurat en aquesta gala de les estrelles de la Federació Catalana, un Mitchell conscient que el mes de gener serà absolutament clau.
Aquest mes és molt important per nosaltres. La realitat és que el 2025 no està el millor any nostre, però tinc esperança de que aquest 2026 l'equip guanyi partits, guanyi premis.
Ahir, per cert, Unaji va jugar els 90 minuts en la victòria del Marroc 0-3 contra Gàmbia. De fet, el futbolista del Girona va repartir dues assistències. El Marroc s'ha assegurat amb aquesta victòria la classificació per a les eliminatòries. Per tant, Unaji allargarà la seva estada en aquesta Copa d'Àfrica.
Ara fem una pausa i quan tornem...
Un dels millors equips de la Lliga, un equip que les dues últimes temporades ha participat a la Final Four, que està extremadament ben armat en totes les posicions.
Una jornada bastant completa de bàsquet, avui amb l'Eurolliga, l'Eurocup i també amb competició domèstica.
Catalunya migdia.
Prosa de combat de Manuel de Pedrolo ja és un fenomen editorial. Els textos polítics de l'autor català més llegit. Prosa de combat, el Pedrolo inèdit que Catalunya es mereixia. Perquè la censura no dura mai per sempre. Editat per Coma Negra.
Sempre a última hora. Què li regalo? A ladinia.com trobaràs més de 4.000 experiències inoblidables perquè l'encertis amb el millor regal. Pujar un helicòpter, nedar amb taurons, trineu de gossos... Rebràs un xec regal immediatament vàlid durant 5 anys i sense cost addicional si es fan canvis. Recorda, a ladinia.com. L'encertaràs.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta la 43a temporada BBVA de dansa.
16 propostes excepcionals, entre les quals destaquen el London City Ballet, Carmen i una gala d'estrelles de l'American Ballet Theater.
Per Reis, regala emocions, regala dansa.
Entrades a la factcultural.cat.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Ara ve Nadal.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Dotze minuts i arribarem a les 3 de la vesprada. El Mònaco és el rival del Barça avui en l'Eurolliga, en el que és l'últim partit de l'any per als blaugranes, que juguen en casa contra un equip bastant físic i amb els blaugranes Ernest Macià amb algunes baixes.
Sí, el dubte és de Jan Veseli, veurem si pot ser-hi, ja que es va perdre l'últim partit per grip, però és veritat, les baixes que deies de Schengelia, que continua encara amb pubalgia, aquesta és una de les baixes més importants, i Will Clyburn, són dos jugadors del 5 titular, 3, si finalment Veseli acaba sent baixa amb la ja coneguda de Juan Núñez. I a més, avui el Barça, tot i que ve de 9 victòries i només l'última derrota en l'últim partit, 72-71, amb una mala selecció a la pista del Fenerbahçe, en l'última jugada el Barça està en ratxa, està a la part alta de la classificació i avui s'enfronta davant, com deies, d'un superequip molt físic que l'any passat el va apartar de la Final Four per una cistella i que, a més, enguany ha fitxat a Nikola Mirotić. Aquest és Xavi Pascual, que diu que avui el Palau tornarà a ser, com el dia de les tres pròrrogues amb el Baskonia, clau.
Molt, molt bo. Necessitem un Palau que ens ajudi molt, com el dia de Baskonia, perquè les dificultats per guanyar aquest partit seran increïblement elevades. És un partit gran, dels més grans que es poden veure a Europa. És un partit extremadament difícil, amb totes les facetes. I només amb un Palau ple que ens estiri molt podem aconseguir la victòria. Si no, serà francament impossible.
Doncs la crida de Xavi Pascual per a que la gent, l'afició, vagi al Palau Blaugrana. El partit és a 8:45. El podreu seguir, com tots els de l'Eurolliga, per l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3Cats. Això és Eurolliga, però avui també hi ha jornada de l'Eurocup. Ernest, també el Baxi Manresa en estat de gràcia, que visita la pista del Hapoel Jerusalem.
Sí, que és el líder. És un partit difícil, però a Manresa, a un pavelló buit, és veritat, però el Manresa, el Congost, ja va guanyar aquest Hapoel de Jerusalem. Avui no serà un pavelló buit, el pavelló estarà a ple. Ahir el Baxi Manresa va arribar a Israel i va ser escortat per la policia i també per la delegada, va ser acompanyat per la delegada del govern espanyol a Israel fins al pavelló on van fer la roda d'escalfament. Per tant, almenys fins a dia d'avui, normalitat, i el Manresa que busca seguir escalant en les places que donen lloc a la classificació pel play-off.
Doncs tot això que explica Ernest Macià és perquè este serà el primer partit del Hapoel Jerusalem en la seua pista. Per tant, en públic, ja va jugar en Israel, però no en la seua pista, i ho farà ara avui com per primera vegada. I això fa preveure que, com a mínim per als manresans, no pinta que el partit siga fàcil. Ara ho sabrem. Corresponsal a Jerusalem, Jordi Bresco, quin ambient se trobarà al Baxi avui?
S'espera un ambient important, amb 6.000 espectadors, però en cap cas un infern, com alguns havien previst. Al País Arena hi caben 11.000 persones. S'hi respirarà festa i celebració. El Hapoel tornarà a jugar a casa un partit de competició europea quasi 1.000 dies després. I la rebuda al Manresa és ara mateix una incògnita. Fonts internes del Hapoel asseguren que no hi ha ànim de revenja després que, al partit de la primera volta, les protestes dels aficionats manresans acabessin amb el maig jugant-se sense públic. Però, alhora, el club va escalfar la prèvia amb un vídeo a xarxes en què dos jugadors recordaven el que van viure a Manresa. Pierre Oriola creu que l'equip ha de focalitzar-se únicament en el joc.
Aquesta situació política que al final ens envolta, però nosaltres, bueno, centrats una miqueta en fer la nostra feina, en intentar fer un bon partit en una pista que serà molt difícil, una pista que apreta molt. Jo ja he jugat uns quants cops allà, a sobre del seu primer partit europeu, bueno, ens trobarem un ambient hostil que ens apretarà moltíssim.
Des que el bàsquet europeu ha tornat a Israel, tots els equips locals compten els seus partits per victòries.
Doncs tot això pel que fa a Europa, però així en casa també hi ha partits de bàsquet. Perquè se disputen els últims partits de la 13a jornada de la Lliga ACB i també hi ha competició femenina, tot en presència d'equips catalans. Anem a pams i, Joan, comencem pel partit de la Penya.
Que avui té una prova important. Els de Dani Miret visiten l'Unicaja, un dels millors equips de l'ACB, i ho fan mirant la classificació i amb la baixa de Ricky Rubio. No jugarà avui Ricky, ja no ho va fer dissabte contra el Breogán. La Penya, 8 victòries i 4 derrotes. L'Unicaja, 7 victòries i 5 derrotes, just al darrere dels verd i negres. Tot plegat amb la Copa i l'opció de ser cap de sèrie a l'horitzó. Avui el Carpena, la Penya, visita l'Unicaja, un equip duríssim que Simon Birgarder n'és molt conscient.
Pues como dicen, un partido muy duro. Han tenido un partido muy duro ellos ayer y mañana otro. No paramos ahora en Navidades y es un equipo muy bueno que siempre están arriba. Y tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que seguir el plan de partido que hemos hecho y a ver si podemos llevar la victoria.
Ahir ja va començar aquesta 13a jornada. Breogán 100, Baskonia 103. El Baskonia que s'enganxa a la lluita per la Copa. Avui també hi ha més partits. A les 6, Burgos-Gran Canària. A les 7, aquest Unicaja-Penya. A les 8, Tenerife-Granada. I a les 9, tot ben ordenadet. Per l'ACB jugarà el duel entre el primer i el segon classificat, Lucan Murcia de Sito Alonso, que rep el Real Madrid.
I en la competició femenina, partit pendent de l'11a jornada, on l'Uni Girona defensarà el co-lideratge jugant contra les cueres de la competició.
I que es va ajornar fa uns dies per la borrasca Emília, avui partit trampa per l'Uni. De fet, ahir Roberto Íñiguez en roda de premsa ja avisava, atents, perquè Íñiguez es va anar empipant mentre responia.
Però nostra vida és ir a Canàries, llegar, intentar dormir y jugar mañana a las 4 con otro vídeo, con movilidad, con tal. Y luego descansar lo que podamos el 31 porque el día 1 entrenamos y el día 2 y el 3 y tenemos un partido el 4. Y luego jugamos el 7 y luego el 10 y luego el 14 y luego el 17 y luego el 20 y luego el 24. Esa es nuestra vida. Nuestra vida no es ningún trámite. No jugamos partidos de trámite, que nadie se equivoque. Todos los partidos cuesta mucho ganarlos y prepararlos. No hay trámites.
Calendari terrorífic, el que té l'únic que ve de guanyar la seu, i avui visita el Cueu, deies Marta, el Gran Canària, que bé és cert que és l'últim classificat, però està a l'alça. El partit començarà a 5:45 de la tarda, abans a les 4, València-Saragossa. Si guanyen les valencianes, i també ho fa l'Uni, les gironines acabaran l'any líders en solitari d'aquesta Lliga Femenina.
El Dakar 2026 se disputa una vegada més, com és habitual en estos últims anys, en l'Aràbia Saudita. Nani Roma afronta amb esta la seva 29a participació en el raid per excel·lència, i ho fa Enric al voltant d'un Ford.
El pilot de Folcarola reconeix que es troba en un bon moment i amb bones sensacions respecte a aquesta pròxima edició que comença dissabte, i parla així de la pressió amb què ho assumeix.
Per un mateix, el més important és guanyar un. Però per la marca en general, tant li fot qui guanyi. Doncs si a mi em passa alguna cosa, no puc guanyar, doncs que els meus companys almenys ho facin, no? I això, la pressió hi és perquè nosaltres mateixos ens la posem. L'exigència que ens demanem a nosaltres mateixos és el que ens fa arribar al que hem guanyat o el que hem fet fins ara en tota una carrera esportiva, no?
Una pressió que també ha sabut relativitzar i adaptar després de superar dificultats personals tan complicades com aquestes.
El valor de poder estar competint quan has passat una malaltia com la que vaig passar, que és una malaltia que hi ha gent que per desgràcia s'hi queda. Després l'accident d'en Marc també fa que veus que lo fàcil que és que tot canvi a pitjor i lo ràpid que canvia tot. Per tant, jo crec que tot això junt fa un paquet que cada vegada m'il·lusioni més, em costi menys entrenar, m'agradi més entrenar per preparar-me i m'agrada més competir.
D'entre la quarantena de pilots catalans que participen en aquesta edició del Dakar, una de les últimes a viatjar cap a l'Aràbia Saudita és la Yasanz, que vola aquesta tarda cap a una edició que enguany arrenca aquest 3 de gener.
I ara obrim una nova carpeta de premis. Aitana Bonmatí i Armand Duplantis són els millors esportistes de l'any, segons l'Associació Internacional de Premsa Esportiva. La jugadora blaugrana s'endú este guardó per primera vegada, després que en les dos anys anteriors havia acabat tercera i segona, respectivament. En aquestes votacions, enguany amb rècord de representants de 836 països, Aitana ha aconseguit un total de 824 punts i ha superat l'atleta keniana Beatriz Chebet i la tenista bielorussa Arina Sabalenka. La migcampista de Sant Pere de Ribes ha firmat un 2025 excel·lent, en què títols a banda amb el Barça i la selecció espanyola l'han reconeguda com a millor de l'any amb la pilota d'or i també amb el premi de Best que atorga la FIFA. I Mondo Duplantis, que en este 2025 ha superat fins a 4 vegades el seu propi rècord del món de salt de perxa, no ha tingut rival en l'elecció de millor esportista masculí. Amb 1.182 punts ha superat clarament el segon classificat, el tenista murcià Carlos Alcaraz, que n'ha obtingut 784. El podi l'ha completat el futbolista francès del PSG, Ousmane Dembélé. Per cert, que en esta llista també apareix el blaugrana Lamine Yamal en la sisena posició. I ja que estem parlant de noms propis, vull afegir dos més. A veure, Joan, és l'aniversari de LeBron James i també de Tiger Woods.
Waited for years. Many doubted we'd ever see it, but here it is. The return to glory. That will be the greatest scene in golf forever. Jim Nantz.
50 anys i mig segle per a Tiger Woods, llegenda i rei en el món del golf. Woods ha guanyat 15 tornejos grans que inclouen els 5 Masters d'Augusta. A més, Woods va signar, ara ho sentíem, un retorn idíl·lic el 2019, 14 anys després de guanyar l'últim Masters a Augusta. Woods ho va tornar a fer. Entremig, diversos capítols complicats, accidents de trànsit i polèmiques en àmbits delicats i no esportius. Sobre el verd, llegenda absoluta de l'esport.
LeBron James, a shot in history. LeBron stands alone.
I avui també 41 anys per a LeBron James, màxim anotador històric de l'NBA davant de Karim Abdul-Jabbar amb 23 temporades a la millor lliga del món. LeBron ja és el jugador que més n'ha disputat a la història, ha superat les 22 de Vince Carter. 41 anys i aquesta temporada 21 punts, 5 rebots i 7 assistències de mitjana amb els Lakers. LeBron, si ho vol, té corda per estona a l'NBA.
I d'estos grans noms de l'esport encara mos queda per a actualitzar la resta del dia. Comencem, Joan, pels salts d'esquí.
Sí, l'eslové Damon Preibs ha aconseguit la victòria en la primera de les quatre de les proves dels quatre trampolins que es disputen aquesta setmana en Oberstdorf. L'eslové també ha fet història en ser el primer saltador del seu país que aconsegueix la victòria en una d'aquestes proves. Al podi l'han acompanyat l'austríac Daniel Schoffening i l'alemany Felix Hoffmann. Dijous es disputa el segon dels quatre trampolins a Garmisch-Partenkirchen.
Aquella cita tan, tan clàssica del primer dia de l'any, el concert des de Viena i els salts d'esquí. I, Joan, també avui hi ha jornada de futbol internacional.
Sí, 19a jornada a la Premier League amb diversos partits. A 8:45, Burnley-Newcastle i Chelsea-Bournemouth. També jugarà el Nottingham Forest-Everton i el West Ham-Brighton. I a partir de 9:15, Arsenal-Aston Villa i Manchester United-Wolverhampton. I a la Copa d'Àfrica, el Marroc és líder de grup i juntament amb Mali passen als vuitens de final. Egipte i Sud-àfrica són les dues seleccions del grup B que també passen aquests vuitens de final.
I avui hi ha partits del grup C i del grup D, per tant, demà potser també hi ha classificats els primers d'estos grups per als vuitens de final. Fins així, la informació esportiva, tot amb més ampliat a partir de les 7 en el Tot Costa. Ara vos deixem la segona hora del Catalunya Migdia i Joan Mota.